Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és 11 de setembre i dilluns. S'han acabat les festes, ja saben vostès que després de les festes venen les bèsties, no? Els xiquets al col·legi, universitats, instituts... En definitiva, la vida normal i corrent després de l'estiu també. I com els dia... després de les festes, ple extraordinari i urgent, a on se convoca per a este matí un ple extraordinari i l'ordre del dia és la proposta de presa de coneixement de la renúncia del senyor Antonio Javier Serralbo Huarque. És traslladar el contingut d'aquesta resolució als membres de la corporació i posar-lo en coneixement als efectes oportuns, així us ho diu la secretaria de l'Ajuntament en fecha de 8 de setembre del 2023, quan se convoca el ple. Bé, un ple rapidet, silenciós, encara és... algunes desencaixades, unes altres apesadumbrades. I una carta escrita per el senyor Serralbo Huarque, que només té paraules d'agraïment per a tots. És que si dic... per exemple, funcionaris o companys, em deixaré algú. S'ha recordat de tots i al final de l'alcalde, el que també li ha agraït tot el que ha viscut en ell durant aquest temps. En fi, miren, i a mi també m'ha escrit el senyor Serralbo. I també m'ha dit, també em va dir, perquè a més me va escriure ahir, que el perdonarà per no haver-me contestat durant estos dies, perquè té centenars de missatges de recolzament i que li desitgen la seva recuperació. Me dona les gràcies també per interessar-me per ell i me diu que estiga tranquil·la, que no me'n vaig molt lluny, que demà acaba una etapa, o sigui avui, però que comença una altra etapa. I la comença al seu lloc com a funcionari i que segur ens veurem molt pronte. En fi, Javier Serralbo Huarque. Miren, i comença la campanya de la sega de l'arròs. Sí, sí. Saben, nosaltres, com estem a esta província, i així tot el que veiem al nostre alrededor són cítrics, se'ns oblida com va la campanya de l'arròs. Bueno, pues, vos comente. Les previsions són positives, perquè l'arròs s'ha encarit als consumidors un 23% des de principi d'any. Són positives, suposa que per als productors, o almenys és el que vull pensar. Miren, la Comunitat Valenciana n'hi ha 14.000 hectàrees i tenim 3 varietats. I bueno, saben que hi havia problemes, no?, en Europa sobre la crema d'eixa palla d'arròs. Bueno, pues el conseller d'Agricultura, Aguirre, vol assentar-se amb el sector per encaixar una solució que permetisca continuar fent aquesta activitat que ja està prohibida per la Comunitat Europea. Bé, el conseller d'Agricultura, José Luis Aguirre, s'ha mostrat en contra de la posició de la Unió Europea, que és favorable en augmentar en els arrossos importats el nivell màxim de residus, entre els quals es troba el triciclazol, l'ús del qual està prohibit per als arrossers europeus. Ell diu que es deu exigir la reciprocitat si no es pot utilitzar un producte així, que tampoc s'hagi de poder utilitzar fora, perquè en definitiva on s'acaba consumint és en Europa. En fi, la previsió és que entre finals del mes de setembre i principis d'octubre estiga tot l'arròs als magatzems per assecar-lo i començar les vendes. Miren, i la Unió denuncia que es tripliquen enguany les intercepcions de cítrics importats de Sud-àfrica amb la malaltia de la manxa negra. I també n'hi ha una preocupació al Camp Valencià per la detecció de la vespa carnissera asiàtica. La Generalitat activa ja aquest protocol d'actuació d'emergència per a controlar-la i erradicar-la. Saben lo que són els alfarrasadors? Bueno, pues és una figura típica valenciana i contemplada en la Llei de Contractes Agraris Valencians. Es tracta d'aquesta persona que calcula a ull la collita i en aquesta època traslladen les dades a la Conselleria d'Agricultura. Durant aquestes últimes setmanes, 27 alfarrasadors han recorregut la Comunitat Valenciana i han visitat 11.700 parcel·les per a saber com de carregats de fruit estan els arbres de cítrics. Es ha informat el cap de servei d'estudis de la Conselleria d'Agricultura, José Antonio Franco. També el conseller José Luis Aguirre s'ha reunit amb la Federació de Penyes Taurines dels Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana i també en associacions en defensa de les tradicions de Bous al Carrer, a les directives de les quals ha transmès la voluntat de diàleg i treball en el marc de les competències de la Conselleria per atendre les seues peticions. Durant aquesta primera reunió de contacte, José Luis Aguirre ha escoltat les sol·licituds de les dues entitats i ha expressat el compromís per agilitzar tràmits. En el transcurs de la trobada també s'ha abordat la situació dels centres, i això és molt important, de desinfecció de transports d'animals vius, de la qual hi ha una manca important a la Comunitat Valenciana i la qual es vol buscar solució. A més, les associacions han plantejat la necessitat de prendre mesures per a donar suport al sector. Miren, i la Diputació Provincial de Castelló està garantint el prohibiment d'aigua a Xodos i Benafigos. Així no ho ha confirmat el diputat responsable del cicle integral de l'aigua, Ivan Sánchez, després de la trobada mantinguda amb els alcaldes d'estos dos municipis. Ell ha dit que el compromís de la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, és garantir el prohibiment d'aigua en els 135 municipis del nostre territori, i en això treballen des del govern provincial marcant l'aigua com a tema prioritat a les polítiques que pretenden implantar en la província. I la Diputació de Castelló aprovarà una declaració institucional en suport i solidaritat del poble marroquí i ofereix l'ajuda del Consorci Provincial de Bombers. La institució provincial està en contacte amb la Generalitat Valenciana i posa a la seva disposició els mitjans i efectius de bombers necessaris per a les labors de rescat i ajuda a les víctimes del terratrèmol. Recorden el terratrèmol de grau 7 que la matinada del dissabte va golpejar el centre de Marroc, que s'ha cobrat ja més de 2.000 víctimes mortals i ha deixat localitats destrossades i carreteres tallades. I a la ciutat de Vila-real van apunyalar a un jove la matinada del dissabte al diumenge en una disco mòbil sobre les 4 del matí al carrer Obispo Rocamora. I ojo, aquest carrer està a no res a un bot de la comissaria de la Policia Nacional. El jove de 27 anys, que és natural d'Almassora, es troba estable, encara que seguís ingressat a l'Hospital Universitari de la Plana. La Policia Nacional investiga els fets per identificar els o els presumptes autors d'estos fets. I saben, algo que ha rodat molt per les xarxes, i són aquestes llums misterioses que van eixir o que van, se van poder veure al sol, al cel, i que estaven molt prop de l'estat de la ceràmica. Bueno, no sé, en fi, ha sigut una curiositat que m'ha llamat molt l'atenció perquè molta gent m'ha preguntat sobre això. I algo que m'ha paregut a mi molt curiós és ese concert de Bonnie M, que a mi m'ha resultat raro perquè estava, era un concert en cadires. I clar, jo m'he preguntat, serà perquè tot el que hi havia érem gent gran? No sé. Miren, en quant a l'oratge, avui serà una jornada molt pareguda a la d'ahir. I els núvols més abundants han estat ja des de primera hora del dia. Serà d'esperar quan podria anar donar-se alguna tempesta cap a l'interior sud, sobretot de la part de València. I a partir de demà serà quan notarem més canvis, que l'aire serà més fresquet. I d'esperar creixeran tempestes cap a l'interior nord. Ruixats que aniran guanyant presència durant la vesprada. Fins i tot a les últimes hores del dia sembla que arribaran així, al litoral. Dimecres, dijous i divendres queden pendents d'un possible canvi d'oratge, amb vent de component marítim i núvols a les comarques centrals i litorals que podran deixar-nos un ambient amb més núvols, més fresc i amb possibles ruixats generals puntualment forts.
Última hora. Marzá en Vila Real reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Das Belt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Clínica Dental Llopis Díaz. Tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz. Porque tú eres lo más importante.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Eutens Benprovet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información en London Bridge al 663-784-137, a info@lbingles.com o en la calle Arago 4, entre suelo 1 de Villarreal.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¿Conoces Can-Am? Can-Am no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Am es confianza, calidad y sobre todo asesoramiento. 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Descubre otra nueva temporada para hombre y mujer, desde la talla XS a la XXL. No dudes más y déjate sorprender. En Villarreal, Mare Déu de Gràcia o en www.canem.shop.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-83-83-02.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Espaldas, tus piernas en movimiento.
Miren, i la Unió denuncia que es tripliquen guany les interceptacions de cítrics importats de Sud-àfrica a la malaltia de la manxa negra. Carles Peri, secretari general de la Unió, molt bon dia.
Molt bon dia.
Això és el pan nuestro de cada dia?
Sí, pràcticament sí, i cada dia va més, no? Diríem que va pujant el pa, com és una frase molt valenciana, perquè estem veient clarament que s'han triplicat les interceptacions de cítrics de Sud-àfrica i fins l'agost, per exemple, hem passat de 12 a tindre'n 37, lo qual és algo escandalós. I en el propi mes d'agost té 11 deteccions Sud-àfrica i 4 Zimbabue, lo qual vol dir de la perillositat que n'hi ha que ens introduïs en una enfermetat de quarantena en la citricultura europea i una vegada més ens pues, toca fer pressió i dir que se suspenguen les importacions d'aquests països que no donen garanties, no?, per a tindre una bona sanitat vegetal en clar. Europa i que no ens introduïsquen en enfermetats de quarantena.
Sobretot perquè si ells no assumissin el que, bueno, els convenis, no?, europeus haurien d'estar posats en quarantena. És a dir, antes d'exportar res s'hauria de mirar tot ben mirat perquè si no el problema el tornarem a tindre així.
Sí,
com ens va passar en el cotonet.
Si fórem rigorosos i fórem serios, lo primer que se tenia que fer en una enfermedad, perquè així cal recordar que el tractament en fred no seria efectiu, que és una enfermedad, no és una plaga, perquè per baixa temperatura tu pots matar la plaga, així el tractament en fred no és eficient, entonces tenim que controlar els contingents abans d'eixir. Igual que els americans, com volem enviar als Estats Units, venen inspectors americans, per exemple, al port de Castelló, a veure si n'hi ha alguna larva de mosca de la fruta abans d'eixir els contingents nostres, pues n'hi hauria que fer lo mateix en este cas, en controls en origen, en inspectors europeus en Sud-àfrica. Però estem veient constantment que la Comissió Europea mai acaba de donar aquest pas d'endurir els protocols d'importació de fruta de Sud-àfrica o de qualsevol país. En este cas parlem de Sud-àfrica perquè és molt escandalós les deteccions que està tenint Sud-àfrica aquesta campanya en relació a la taca negra i damunt una enfermedad que és molt perillosa, no?, per a nosaltres, perquè al final és una enfermedad que deprecia la fruta, tens que destinar-la a la indústria del suc, el preu ja seria la meitat, perquè una fruta que va a indústria sempre és la meitat o menys de preu que les que van en pres, i després nosaltres la vocació nostra és líders mundials en exportació i producció de fruta en fresc, o sigui, és la nostra característica i és el nostre sector. Són que faria més mal, no? Entonces, per això no hi ha que insistir tant i n'hi ha que seguir pressionant, a veure si alguna vegada per totes pues acaben fent molts cas.
I també insistixen en el tractament en fred a les mandarines. Clar,
El tractament en fred va dirigit a la falsa polilla o a plagues que pogueren vindre d'aquests països, perquè continuem encontrant deteccions de falsa polilla a pesar de que se té que fer l'aplicació del tractament en fred a les taronges. Entonces, clar, si n'hi ha deteccions de falsa polilla, o vol dir que el tractament no està fent-se bé del tot, o bé que els pomelos o les mandarines, que no estan obligades a fer-lo, pues provoquen que n'esquen deteccions de falsa polilla també en alguns enviaments. Per això n'hi ha que seguir pressionant per a que s'ampliï el tractament en fred a mandarines i pomelos.
Uh-huh. Insistissin també en la necessitat de reforçar aquesta producció autòctona enfront de les importacions.
Sí, sense dubte, ahir hi ha un tema que és molt important i fa molt bé de preguntar, perquè n'hi ha que recalcar que és que nosaltres ara tenim un cert dèficit productiu, estem produint poc, conforme ja hem dit diverses vegades així en l'emissora, en altres entrevistes. Espanya va produir per baix de 5,8 milions de tones en guany, serà una de les més baixetes, si no la més baixeta a nivell d'Espanya en molts anys. En la Comunitat Valenciana anem a produir menys de 3 milions de tones, el qual és molt baixeta també. Entonces, què passa? Que en moments puntuals no tenim suficients cítrics per abastir, a lo millor, els nostres clients. Què passa? Que els nostres operadors comercials, enguany, esta campanya passada, han passat de portar 8.000 tones d'Egipte a portar-ne 15.000. O sigui, han doblat les importacions d'Egipte i Egipte ja té una detecció de taca negra, lo qual vol dir que la enfermedad s'adapta bé al clima mediterrani. Claro, nosaltres mateixos estem important més fruta que mai d'Egipte. I després Europa ha doblat també les xifres. De 86.000 tones han passat a 180.000 tones. Claro, estan doblant també les importacions de fruta d'Egipte al mercat europeu. Això és molt perillós si no se fan els controls en origen o si nosaltres no reforcem els nostres punts d'entrada a duaners, perquè al final ens pot introduir també la taca negra a través d'un país que sí que és de veres, que només s'ha detectat una detecció, però vol dir que ja la tenen en Egipte, ja està allí, en Túnez també. Per tant, és molt perillós, li hem de demanar al ministre que reforce, no?, i se controla duaner a les nostres importacions, perquè els nostres propis comerciants estan portant fruta d'Egipte, perquè en algun moment determinat pues, entenen de que es fa falta fruta i la porten de fora. Entonces, per això nosaltres diem que n'hi ha que fer una aposta clara per tornar a recuperar, no?, les produccions nostres, perquè si no, al final estem en context continu de risc de que ens introduïsquen la taca negra. És superimportant avui en dia que l'administració també se fiqui les piles un poc en la línia, conforme li hem demanat nosaltres, de donar ajudes a la reconversió, no?, de certs camps que són molt vells, que tenen baixos rendiments i que tenim que transformar perquè en un futur produeixin d'una forma normal i no tindre aquestes caigudes tan acusades de cítrics, no?, de la producció.
Què tal ha sigut esta reunió en el recient estrenyat conseller?
Bueno, la veritat és que en el conseller nosaltres, la primera reunió que hem tingut, pues, una reunió pues, cordial, no? Uh-huh. Veiem que és una persona que és pròxima al sector, que és enginyer, que coneix bé el sector, i sí, ara que té el seu nou equip al complet, que ara sí, ja té el seu nou equip al complet, ja té secretària autonòmica, ja té una directora general d'Agricultura i producció ramadera, per tant, ara ja hem sol·licitat una altra reunió per a intentar abordar ja temes molt concrets i intentar pues, traslladar totes les propostes que tenim nosaltres, a veure si són de l'agrado i acabem convertint-les en èxit per bé del sector, no? Jo crec que la línia de treball nostra va ser ixa a partir d'ara. Jo crec que tindrem recentment, pròximament, tindrem una reunió ja en tot l'equip per a poder ficar molt a treballar.
També manifestament una preocupació per la vespa carnissera asiàtica.
Sí, la vespa velutina és la primera vegada que s'ha detectat en el nostre territori, però tant és preocupant perquè és molt perillosa i és una espècie invasora que al final el que fa afecta al sector, sobretot apícola, que el merma molt les poblacions i els assentaments apícoles, té una capacitat de recórrer en un any, per exemple, 90 quilòmetres, o sigui que l'han detectat en el nord de Castelló, però perfectament. Si el pla i el protocol d'erradicació que ja l'ha ficat en marxa la conselleria no aconsegueix acabar en ella, pues se pot anar detectant en altres zones prou més llunyanes i estendre's per el territori valencià, que seria algo molt negatiu perquè afecta al sector apícola. Nosaltres també hem demanat, no?, que aquest protocol que s'ha ficat ara en marxa i que va donar informació, conforme dia el conseller, a aquesta comarca, li hem demanat que faci extensible a totes les comarques valencianes a través de les OCAPES, no?, de la red que té la pròpia Conselleria d'Atenció al Sector Rural, que doni la informació i la formació a totes les OCAPES perquè la gent vagi visualitzant i vagi coneixent bé el que és la vespa velutina per a que la detecten, no?, per si algú la detecta, que pugui anar a una capa a dir-ho. Jo crec que és una cosa que ha de fer extensible, no?, a tot el territori, no només a aquesta comarca on s'ha detectat ara.
Mira, també parlàvem, quan he començat el programa, de que, bueno, dissabte va començar la campanya de la sega d'arròs i diuen que les previsions són positives perquè l'arròs s'ha encarit per als consumidors un 23% des de principi d'any. I clar, en aquest cas, si s'ha encarit un 23%, se suposa que seran els productors que cobraran aquest 23% més, no?
Bueno, ahí n'hi ha que matisar moltes coses. Igual en l'arròs ens està passant un poc com en l'oli, que també hem parlat d'ell, no? L'arròs, l'avantatge que tenen els productors valencians és que són un de les poques zones productores que van a tindre algo de producció, perquè les altres zones que és Catalunya van a baixar moltíssim la producció, els andalusos van a baixar moltíssim, se van a quedar pràcticament zero pel tema de dèficit d'aigua, i Extremadura el mateix. Entonces nosaltres sí que hem sigut capaços de produir i, sí, per tant, el preu a nivell mundial està pujant i, per tant, tu vas a rebre un millor preu en origen. El que passa és que, clar, la producció nostra tampoc va ser l'òptima. Veurem si compensa aquesta pujada de preu en la producció que tenen els nostres arrossers, que cada vegada costa més de cultivar i tenen també costos més elevats, però en principi de totes les zones productores espanyoles és la que millor estem, no?, diríem, els valencians. I després hi ha que fer també molt de incapeu en que, clar, si tant puja el preu de l'arròs, al final també acaba desestabilitzant tot, no? No és bo que n'hi hagi un preu superelevat de cara al consumidor, que és el que està passant en l'oli. No és normal que s'aplegui a 10 i 12 euros l'oli perquè desincentiva el consum, perquè totes les famílies no poden consumir la quantitat d'oli que consumien abans, i això tampoc és positiu per al productor, perquè aquests preus tan desorbitats no se veuen reflexats en el preu en origen tampoc. Puja el preu en origen. No diem que estem cobrant menys cantes, estem cobrant més, però també estem produint menys i estem gastant més diners per a produir. Entonces, moltes vegades ja ens un missatge erroni, dient, ostres, llavors ara estan guanyant diners. No, tenen un millor preu, però cuidao que tampoc estan guanyant diners perquè les produccions es baixen i els costos d'explotació li han anat amunt. N'hi ha que puntualitzar molt bé perquè ens encontrem en aquest escenari que se complica. No? No és gens bo per a ningú que se desestabilitzi tant la cadena alimentària que n'hi hagi preus tan elevats.
Uh-huh. I algo que també se va parlar sobre l'arròs és, o almenys això va dir el senyor Aguirre, és aquesta prohibició que els imposen des d'Europa a la crema de la palla de l'arròs, bueno, que buscar una solució, no?, perquè es permita continuar fent aquesta crema de la palla. No sé si això vostè com ho veu.
Sí, ara en aquests moments el que ha fet el nou conseller és prorrogar, diguem, el pla de la crema de l'arròs que teníem l'any passat, perquè no n'hi havia marge de maniobra per a fer res diferent. Entonces, se va comprometre a seguir aquest pla de gestió de l'arròs que estava signat entre les organitzacions agràries i els arrossers i la conselleria per a gestionar aquesta palla de l'arròs, deixar cremar allà on se puga i faci falta per temes fitosanitaris i per altres qüestions, i durant aquest any intentar abordar alguns temes que faciliten la gestió d'aquesta palla, perquè moltes vegades no és si estem a favor de cremar o no estem a favor de cremar, és que no tens una altra opció per temes fitosanitaris, per temes de que n'hi ha un excés d'humitat en els camps i no poden entrar les màquines a replegar i a empacar la palla. Saps? Perquè no és tan fàcil no dir, no, pues que vaig a una empacadora, no? L'empacadora, si està excessivament humit el camp i no pot entrar, no pot empacar, per tant, aquesta palla no la podem traure d'ell, no podem traure-la, té que ser algo que siga, estiga molt mecanitzat per a que el cost de traure-la no puja en excés. Perquè ara, per exemple, la palla d'arròs que podem traure seria boníssima per al sector ramader.
Sí,
que
claro.
El cereal ha baixat molt la producció, claro. No tenim palla, la palla està caríssima. Ostres, aquesta palla seria boníssima per als nostres ramaders. Clar. Quan no ho fem és perquè és inviable, en molts casos, el cost que té traure ixa palla per a un altre ús. O sigui, que també aquests conceptes, no?, que moltes vegades la societat no entén, home, però per què voleu cremar? No, no és que vulguem cremar, és que és impossible realitzar aquesta tasca sense cremar. I a vegades, per qüestions fitosanitàries, sí que és necessari, més que necessari, poder cremar la palla, perquè si no tens molts problemes de fongs.
Mira, continuem amb l'arròs. Clar, és que va començar dissabte la recollida. Igual que passa en els cítrics, Europa, per lo vist, se mostra favorable a augmentar ixa importació d'arròs, no? Sin embargo, es trobem en lo mateix, en que n'hi han residus de triciclazol, o almenys així és el que me posa, que segur que està prohibit per als arrossers europeus, i sin embargo, el que ve de fora ho porta, conté el fitosanitari el triciclazol.
Sí, ahir estem davant d'un concepte de la ansiada de reciprocitat, no? Així tenim un problema, que és el fúngic també d'un fong, que és la pericularia, que llança a perdre una part de la superfície de recol·lecció d'arròs, que només tenim una matèria activa per a combatir la pericularia i no està sent suficientment eficient i no tenim una alternativa biològica per a controlar aquest fong, el qual implica que s'estan creant resistències a aquesta única matèria activa que tenim per a controlar-lo, i l'altra que teníem, que era el triciclazol, la teníem prohibida. Sí. Clar, els altres restos del món de productors d'arròs no el tenen prohibit i poden vindre a la Unió Europea en un límit màxim de 0,01, i ara la Unió Europea està a punt d'ampliar-lo a 0,09. Veure, algo que així està prohibit, no té sentit que tu li dones encara més laxitud, claro, i passes de 0,01 a 0,09. Entonces, així, novament, pues el sector arrosser s'ha vist agreujat, no? De dir, algo que jo no puc utilitzar, que m'és útil a nosaltres per a treballar, no m'hi deixes gastar-ho, i, sin embargo, als altres no és que li deixes gastar-ho, és que damunt li amplies ixa laxitud, no?, ixa facilitat d'entrar entrar en ixa substància, no?, en ixa... Què passa si en este cas, que nosaltres també ja hem enviat un escrit a la pròpia comissió i al Ministeri, que en este cas sí que hi ha un informe favorable per part de l'EFSA, que diu que el 0,09 de triciclazol no és perjudicial per a la salut. Entonces nosotros li hem dit, si no és perjudicial per a la salut i 0,09, deixa'm utilitzar-lo, encara que sigui professionalment, per al control de pericularia, perquè estem tenint problemes reals molt, molt forts, diguem, en els nostres camps i en les nostres produccions. Claro. Si no té ningú risc per a la salut, deixa'm tornar a utilitzar-lo. Sí. O sigui, li hem pegat un poc la volta. No li estem dient que no el gasté, sinó deixa'm el gastar perquè t'estan dient que no és roïn.
I algo...
Veurem coses noves pròximament, no? Un poc, a veure què és una contestació, quina resposta donen per part de la comissió, perquè, clar, si no volen que tancar-li les portes als demés, pues molt, tindran que obrir a nosaltres.
També.
En este cas, que n'hi ha un informe favorable.
I mire, si li... Jo li diguera la paraula alfarrasadors...
Pues una paraula del sector, no? Del
sí,
sector,
sí,
del,
sí, sí.
Des comptables del sector, no?
Eixa és. Són els que calculen les collites a ull.
Efectivament. Calculen les collites a ull i són gent que treballa també en estadística per al tema dels aforaments.
Dels abonaments?
Dels aforaments.
Aforaments.
De saber, claro, de saber la collita que podem tindre.
Sí, sí, perquè a més traslladen, no, les dades a la Conselleria d'Agricultura. Suposo que vostè coneixerà, no?, este tipus de figura. Coneixerà algú que es dediqui a això?
Sí, sempre dins del sector, sempre tradicionalment, sempre hem conegut a gent que s'ha dedicat, no? Igual per l'empresa privada, que pel cooperativisme, que hasta mateixa gent que fa funció també de cara a les estadístiques oficials, no? O bé de conselleria del Ministeri, també són els pressaors al final que són els que traslladen aquesta informació perquè estadística tinga al final pues moltes vegades tot el que se publica, no?
Clar, el que passa és que jo me trobo en això i pense com així a grans rasgos, no? Com, vostè com veu, com ho fan, en què se basen?
al final se basen molt ja fan territori i visiten parcel·les de qualsevol sector en el qual tu vulguis aferrassar. Claro, al final és molta experiència, perquè no és una cosa fàcil, coneixen molt bé el sector que estàs i després xafar molt de territori i moltes parcel·les per traure una conclusió i si estàs en la part privada, pues no enganyar-te per l'interès d'aquell que te contesta. I un poc en estadística, pues intentar ajustar al màxim les estadístiques per saber el que tenim, o sigui, que tenen molta experiència.
I pels que diuen que no és bo adelantar la collita que tindrem, perquè el que fa és que el mercat varia en funció si tu adelantes la collita, vostè què els diria?
Però jo diria que és algo totalment desfasat, no? I avui en dia la informació que n'hi ha és totalment inoperatiu el no ser transparent i el no donar informació d'allò que tens, perquè qualsevol mercat ja se preocupa de saber en aquell producte que li interessa comprar o això, tindre la informació. O sigui, la informació avui en dia n'hi ha prou de transparència i corre molt. Tu només tens que entrar, claro. Per exemple, tu entres en la ULTA, que és el Departament Americà d'Agricultura, i ahí estan totes les produccions de tots els països del món.
Sí, sí, sí.
O sigui, no té ningú sentit voler ocultar algo que a través d'altres espais ja n'hi ha altres que ho fan. O sigui, la informació avui en dia, com n'hi ha tant de competidor en tot, n'hi ha molta informació, i sobretot per als productors és molt important tindre informació, perquè nosaltres som els que menys capacitat tenim de tindre la informació mundial o d'altres mercats o de la foro que hi ha en Espanya o de la foro que hi ha en Comunitat Valenciana. És superimportant, perquè jo estic convençut que nosaltres des de la Unió som els primers que hi ha sempre l'aforament que n'hi ha, perquè tenim gent implantada en tot el territori i en tota Espanya ja tenim també gent, una red de gent que fa d'aferrassaor i mos passa moltes dades, precisament per això, perquè nosaltres necessitem que la nostra gent tingui una informació de saber si en Espanya n'hi ha fruta o no, i quan ho va a comprar-li que no li diga, no, és que en Andalusia n'hi ha molta fruta, no. En Andalusia n'hi ha el que n'hi ha, i tu tingues ixa ferramenta, no?, perquè no t'enganyi ningú i sàpies si n'hi ha fruta o no n'hi ha fruta, si pots apretar més o menys en comprar, no?, i saber també l'aforament que n'hi ha en altres països. És molt important que saber també el que n'hi ha en Egipte, el que n'hi ha en Marroc, el que n'hi ha en Turquia, el que n'hi ha en Sud-àfrica. Això és superimportant tindre aquesta informació, i nosaltres ens basem en transparència i en informació. Tots aquells que diuen que és ruïn, no, avui en dia no té ningú sentit. Jo crec que tenen un altre interès, que és perquè ells la tenen, la informació, i no volen que altres la sapiguem. Jo crec que van més en aquest interès.
Pues, Carles Peris, secretari general de la Unió, moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Al final esto acaba en drama, mejor historia nos quedará. No somos malos, estamos rotos. Hoy va a doler, sé que esto va a doler, pero es un precio justo, lo dije y lo pagaré. Ya ves. Y me dan escalofríos tus huesos. Yeah.
hola, ya estoy en casa.
Nadie se alegra tanto como tu mascota cuando vuelves a casa. Por eso hay que darle el mejor de los cuidados posibles. En Expoanimalia ponemos a tu disposición servicio veterinario y de peluquería. En Expoanimalia podrás encontrar todos los productos que necesitas para cuidar de tu mejor amigo. Visítanos en la avenida Pío 12, número 30 y en la calle Ermita, número 153.
Expoanimalia, tu veterinaria de confianza en Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Bigma de Largo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Bigma de Largo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Que no sabes dónde celebrar las victorias de nuestro equipo, el Villarreal Club de Fútbol? Pues muy fácil, en el bar-restaurante El Madrigal. Porque después de cada victoria del Villarreal, lo celebramos con una cerveza a un euro. Sí, sí, a tan solo un euro. Te esperamos después de cada victoria. Bar Restaurante El Madrigal, siempre con el Villarreal Club de Fútbol y su afición.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética. Sé tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Celebramos el 40 aniversario de nuestros McNuggets. Como no podría ser menos, vamos a celebrar este gran momento y para ello vamos a lanzar una nueva variedad, los Spicy McNuggets, con la misma calidad e iconicidad que nuestro producto, pero esta vez con un rebozado picante que hará que nadie pueda resistirse. Y para aquellos más atrevidos, lanzamos dos nuevos dips, un Sweet Chili y un Hot Habanero, en McDonald's Castellón.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
¿Qué te inspira al elegir un coche seminuevo? ¿Tener hasta 7 años de garantía desde la fecha de matriculación o contar con una garantía de cambio de hasta 14 días? Llegan los días Kia seminuevos certificados del 22 al 26 de junio con descuentos especiales al financiar con Kia Finance a través del Banco Cetelem. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Fundació Caixa Rural Vila-real organiza un curso de emprendimiento digital y Lean Startup del 11 al 29 de septiembre en la sala de formación de Efecte Vila-real. Apúntate ya en efectevr.com o llamando al 964 18 75 77. Curso financiado íntegramente por la excelentísima Diputación de Castellón.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vila-real.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Vila-real. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Vila-real. Reserves al 964 83 83 02.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Pero ahora tengo que quererme a mí primero. Yo iba temblando como siempre, que te tenía frente a frente.
Miren, y como les avanzaba al principio del programa, el conseller de Agricultura y Ramadería y Pesca, José Luis Aguirre, se va a reunir con la Federación de Peñas Taurines de Bous al Carrer. Tenim en nosaltres al fil telefònic a Germán Zaragoza. Buenos días.
Buenos días, Susana.
Germán, esta reunión con el conseller José Luis Aguirre, donde de alguna manera les expusieron todo aquello que les preocupa para la fiesta taurina.
Bueno, todo aquello a lo que compete, digamos, la Consellería de Agricultura. Como bien sabéis, los Bous al Carrer dependemos realmente de la consellera Elisa Núñez, que es de Interior y Justicia,
sí.
Pero también hay una, como tratamos con animales, hay una gran parte que depende pues del conseller de Agricultura y Ganadería.
En este caso, sí que lo de la consellera de Justicia, usted nos lo traslada. La nota de prensa la tuvimos del conseller, donde planteaban la necesidad de tomar medidas delante de ese transporte de animales vivos.
Sí, claro, lo que tenemos que hacer una gran problemática, bueno, no es grande porque no afecta, digamos, a toda la comunidad valenciana, sino que solo afecta a varias comarcas de la provincia de Castellón, uh-huh. Es en el tema de las guías de traslado de los toros cerriles.
Claro.
Porque tengamos en cuenta que realmente las guías las autoriza la Consellería de Agricultura desde las oficinas comarcales, desde las OCAS, pero tenemos un problema y es que los fines de semana pues los veterinarios de las OCAPAS no trabajan. La mayoría de los festejos se realizan los sábados. Entonces nosotros lo que le propusimos al conseller es que se igualen los criterios en todas las comarcas de la Comunidad Valenciana, porque no puede ser pues que la OCA de Foyos sí que se autorice ese traslado el jueves,
sí.
O la OCA de Sagunto también te la autoriza, y así como hacen en Alicante o en el resto de OCAPAS, pero por ejemplo la OCA de la Vall d'Uixó o alguna OCA de Castellón, pues no quieren autorizar el jueves ese traslado del animal el sábado. Como no es justo porque hay un agravio comparativo entre una oficina comarcal y otra, le hemos pedido al conseller que unifique los criterios en toda la Comunidad Valenciana. O unificamos criterios, o otra solución sería pues volver a lo que se hacía antiguamente con las guías de estos animales, que era una única guía, digamos, desde la explotación de origen al matadero,
sí.
Previa exhibición en un pueblo. Así nos ahorramos, digamos, que un veterinario venga a posta a un festejo taurino un sábado, uh-huh. Simplemente para firmar una guía, que cuesta hacerla 3 minutos de reloj.
Sí.
Y es un gasto para las comisiones y para los ayuntamientos bastante elevado. Además que nos encontramos en situaciones donde algunos fines de semana ni siquiera hay veterinarios suficientes para cubrir los festejos taurinos para hacer esas guías. Y bueno, por ejemplo, un 14 de agosto, pues quizá un veterinario un 14 de agosto que tenga que hacer 40 pueblos es que ni siquiera le da tiempo. Entonces tenemos que mirar también un poquito por el bienestar animal en ese sentido. Uh-huh. No podemos tener a un toro esperando en una localidad a que venga el veterinario a hacer la guía un sábado si ese veterinario tiene que hacer 30 pueblos. No tiene sentido. Tenemos que agilizarlo por agilizar la burocracia del uh-huh. Carrer uh-huh. y sobre todo también por el bienestar de ese animal.
Y si hablamos de Elisa Núñez, la consellera de Justicia, esta reunión, ¿qué tal fue? ¿Qué es lo que le plantearon a ella?
Bueno, pues para la reunión de Elisa Núñez nos juntamos con la Asociación en Defensa de las Tradiciones de Bousalcarrer, que es uh-huh. de Franca la Cabeza, que es de Betí y lleva muchos años también en el tema de Bousalcarrer, y nos juntamos la Federación con la Asociación, le solicitamos reunión a la consellera y estuvimos reunidos hace dos semanas para, digamos, plantearle un poquito la línea de trabajo a seguir. Primero para tener una primera línea de contacto y después para trazar las líneas a seguir durante estos cuatro años. Necesitamos mejorar la protección de los festejos taurinos en la Comunidad Valenciana, porque sí que es cierto que en la zona de Castellón goza de mucha salud. Digamos que el 90% de los pueblos, 94% de los pueblos de Castellón realizan festejos taurinos, pero sin embargo cuando te bajas al sur de Valencia sí. o incluso al norte de Alicante, pues digamos que hay muchos alcaldes que, aun habiendo asociaciones de Bousalcarrer en su localidad, pues no quieren autorizar este tipo de festejos. Y pues tengamos en cuenta que nosotros tenemos la ley 18/2013 que regula la tauromaquia en todas sus modalidades como patrimonio cultural, y los poderes públicos están obligados a proteger y fomentar los festejos taurinos. Entonces, a ver de qué manera legal podemos proteger la fiesta y de qué manera también podemos mejorar la seguridad en nuestros festejos.
También están haciendo actuaciones para recuperar el Bowen Volat, por ejemplo, en Carpesa y en Borbotó.
Exactamente, las pedanías de Valencia llevábamos 8 años sin poder envolar en lo que es todo lo que dependía del Ayuntamiento de Valencia, que son Valencia Ciudad, de la Plaza de Toros de Valencia, no se podían hacer toros envolados, y Carpesa y Borbotó, Benifarach, Poblenou, Mazarrochos y Benimámet, que son las pedanías que dependen del Ayuntamiento, tampoco pueden envolar. Entonces no tiene sentido que en los pueblos colindantes, a menos de 500 metros de Benifarach, sí que se puedan volar, y a 500 metros, como depende del Ayuntamiento de Valencia, no se pudieran volar. Solución, pues hemos llegado al final, no sé si os acordaréis, a finales de junio, a principios de julio, nosotros hicimos pública un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Valencia.
De Valencia, sí.
Exactamente. Simplemente por la prohibición de Joan Ribó a este tipo de festejos. Y ahora hemos llegado con el nuevo cambio de consistorio, hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para recuperar los festejos taurinos en la ciudad de Valencia y en sus pedanías, y a ver de qué manera lo podemos llegar a proteger para que cuando vuelva a gobernar algún alcalde que no sea afín a estos festejos, pues sí, al fin y al cabo que respete la legalidad y que respete la tradición, porque pues los Bousalcarrer, queramos o no, tiene un impacto social muy grande en la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Hablamos de 266 pueblos en nuestra comunidad que realizan festejos taurinos. Recuerdo que se aprobó en diciembre en las Cortes con un 74% de las votaciones que la sanidad pública asumiera el importe de los seguros. Bueno, pues si el 74% de las Cortes valencianas están a favor de los festejos taurinos, pues habrá que blindar de alguna manera los festejos taurinos en todos sus pueblos, porque se puede producir un agravio comparativo entre las asociaciones de unos pueblos que sí que hacen festejos taurinos y las mismas asociaciones de otro pueblo de la misma comunidad que no le dejan hacer festejos taurinos simplemente por la ideología de un alcalde, y eso no tiene sentido. Entonces hay que protegerlo de alguna manera, y yo supongo que yo siempre he sido una persona de grandes pactos. No me gustaría que se aprobara, por ejemplo, un bien de interés cultural solo con un partido político, con dos partidos políticos. Yo creo que el Bousalcarrer es una cultura a tratar con todos los grupos políticos de las Cortes.
Claro, cuando usted está hablando así, lo primero que me viene a la cabeza es, ¿ustedes jamás pensaban que habrían autoridades que prohibirían los toros?
Sí que lo pensamos, porque realmente, por desgracia, creo yo, y por oportunismo político, los Bousalcarrer son muy polémicos. Son muy polémicos y, bueno, pues tiene una prensa fácil de, pues, cuando hay algún incidente o cuando o qué ocurre, ¿no? Al fin y al cabo esto es una fiesta de riesgo. Y pues tenemos una prensa muy fácil y abrimos titulares enseguida. Pero realmente, cuando una fiesta es del pueblo, pues los partidos políticos tienen que ser sabedores de que están gobernando para todos. Y que el PSOE en muchos pueblos, empezando por Villarreal, continuando por Museros, seguimos por la Vall d'Uixó, seguimos por Alcora, pues alcaldes socialistas apoyan abiertamente nuestra fiesta y nos sentimos muy orgullosos de ellos. Sí que echamos en falta un poco que se transforme a nivel autonómico, porque no puede ser que venga, por ejemplo, el alcalde de Sueca, que es del PSOE, y no autorice los festejos taurinos, o la alcaldesa de Quart de Poblet, que no responde a las solicitudes de vía pública de las asociaciones. Entonces echamos un poquito en falta pues ese sentimiento autonómico de protección real.
Pues, bueno, hemos hecho un pequeño recorrido de lo que ha dado de sí desde el mes de agosto, porque, claro, todo esto empezó en agosto y ahora, en este momento, ustedes ya se han reunido tanto con el conseller de Agricultura como con la consellera de Justicia. Parece que ahora van viento a favor, ¿no?
Yo creo que sí. Les hemos propuesto también un cambio normativo del decreto que regula los bus al carrer, para que se haga en noviembre o diciembre. Más o menos aprovecharemos el invierno para intentar hacer esos cambios normativos, siempre en pro de la fiesta, para intentar matizar, porque tengamos en cuenta que tenemos el mejor reglamento, pero todo se puede mejorar. Agilizaremos burocracia y fomentaremos y protegeremos la fiesta lo máximo que se pueda.
Pues Germán Zaragoza, muchas gracias por habernos atendido.
Susana, no me gustaría irme sin contar un detalle.
Sí.
Mira, justamente esta semana han empezado los toros,
sí,
los bus al carrer en Peñíscola.
Sí.
Y ayer estuve yo y fue la primera vez que fui y la verdad me quedé impresionado porque a los pies del castillo del Papa Luna se unos festejos de bus al carrer impresionantes, que bueno, yo creo que es una de las joyas de la corona de la Comunidad Valenciana.
Sí.
Y desde aquí, desde Radio Villarreal, me gustaría invitar a todas las personas que estén por la zona de Castellón y que se quieran acercar estos días hasta el domingo que viene, seguirán haciendo toros en Peñíscola. Sueltan las vaquillas desde los mismos pies del castillo y pasan por la misma arena de la playa. Es impresionante.
Es impresionante, sí, me lo ha descrito.
Un valor cultural, autonómico, el pueblo de Peñíscola para esos bus al carrer, que es digno de ver para cualquier aficionado.
Y tan lo ha descrito como si fuera el guión de una novela, lo ha descrito muy bien. Pues nada, muchas gracias por habernos atendido.
Cualquier cosa que necesites, estamos a su disposición.
Gracias.
Hasta luego. Perder hasta el apellido, quiero apuntado en un papel. Que esto no se acabe nunca, quiero el pecho a mil y la cartera cero. Quiero un caos como el de ayer. Salir de noche, volver de día. Que no es la mía, hacer todo lo que no debía, la ruina media se espero ruina, salir de noche, volver de día, hasta una cama que no es la mía, hacer todo lo que no debía, la ruina media se espero ruina. Por ti no paro hasta ganarme el cielo, cenamos sobras, compartimos miedo, tú me vas a buscar la ruina. Cuando se vayan todos yo me quedo. Crimen a medias, penas apenas, semicuartada yo tu defensa. Me caigo tanto que me llaman suelo, pero justo cuando no mires vuelo. Salir de noche, volver de día, hasta una cama que no es la mía. Hacer todo lo que no debía, la ruina me volver de día, hasta una cama que no es la mía, hacer todo lo que no debía.
última hora. Marza en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Clínica Dental Llopis Díaz. Tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz. Porque tú eres lo más importante.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Eutens Benpropet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información en London Bridge al 663-784-137, a info@lbingles.com o en la calle Arago 4, entre suelo 1 de Villarreal.
Chabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamiento con turbo. Chabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Chabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
¿Conoces Can-Am? Can-Am no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Am es confianza, calidad y sobre todo asesoramiento. 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Descubre otra nueva temporada para hombre y mujer, desde la talla XS a la XXL. No dudes más y déjate sorprender. En Villarreal, Mare Déu de Gràcia o en www.canem.shop.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Miren, y la Diputació Provincial de Castelló garantís el prohibiment, el proveïment d'aigua a Xodos i a Benafigos, així ho ha confirmat el diputat responsable del cicle integral de l'aigua. Perquè hem tingut una trobada amb els alcaldes d'estos dos municipis. El tenim al fil telefònic, Ivan Sánchez. Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Sap que ens, sempre ens sorprèn molt que en aquests municipis on sempre han tingut moltíssimes fonts s'hagin ara de tindre i s'ha de garantitzar aquest prohibiment d'aigua, proveïment.
Sí, bueno, és una pena realment, no, que municipis de l'interior tan bonics i amb tant de potencial pues tinguen aquests problemes d'abastiment d'aigua potable. Per això, des de l'inici d'aquesta legislatura, on este nou equip de govern ha donat com a prioritat, i així ho ha dit diverses vegades la seva presidenta Marta Barrachina, pues aquesta prioritat urgent a abastir, no, i a nutrir de tots els mitjans necessaris pues a pobles com Benafigos o Xodos, que, com tu bé dius, l'altre dia vam estar reunits, tenen escassez d'aigua, no hi ha pressupost municipal per a fer front, i on el compromís de la Diputació en aquesta reunió pues va ser que no se preocuperen hasta final d'any, l'Ajuntament assumirà tots els costos per a dur l'aigua als seus municipis i ja estudiant diferents possibilitats en la Generalitat Valenciana per a que, bueno, se remedie, no, este problema que està ahí enquistat i se donen solucions ja definitives.
Mire, a mi me preocupava molt la nota de premsa perquè diuen que volen anticipar-se a un possible empitjorament d'esta situació en la zona. I clar, com a que són dos poblacions, com allò de que utilitzem l'estiu i tot el món ens avellís molt anar, però pràcticament desapareix de les nostres vides quan arriba setembre.
Sí, els propis, l'alcalde de Xodos o l'alcaldessa, vien una problemàtica important perquè, com tu dius, no, a l'estiu pues tota la gent va en aquests municipis i la falta d'aigua és un problema per a aquest turisme. Quan arriba a setembre, tu dius, és com que ens oblidem. I, bueno, en això està la nova Diputació, el nou equip de govern, en que no desaparegui. Aquesta reunió que va ser esta setmana passada és primer per a garantir l'aigua hasta final d'any, augmentant el pressupost de la Diputació i fer front a aquests costos que tenen el muntar los cubes, però ja se va plantejar en els tècnics de la casa propostes que ja tenen inclús fets i desenvolupats els projectes, on les pròximes setmanes tindrem una nova reunió ja en la nova directora general, que fa no res que està nombrada, per a veure aquestes dues possibilitats, una proposta de la pròpia Generalitat Valenciana i una proposta de la Diputació, per a que això, l'any que ve o en el temps que tarda, perquè són tràmits llargs, pues donar una solució definitiva, no només a aquests altres municipis, sinó a tots els municipis de la província que pateixen pues el mateix problema de falta d'aigua.
És que es parlaven d'aquest pla director de l'aigua, però al final que el territori siga harmònic, és a dir, perquè parlem de Xodos i Benafigos, però hi ha més municipis que tenen problemes, i al final el que volem és una harmonia que no sé si podrem acabar aconseguint-la, no?
Bueno, jo sempre dic i estem convençuts de que en el tema de l'aigua en la província de Castelló tenim que ser solidaris els 135 municipis. Per sort hi ha municipis que no pateixen aigua, i això no vol dir, i així no m'ho diuen els experts, que en un futur tinguin la mateixa problemàtica. Per això hi ha que ser solidaris, per això hi ha un pla director de l'aigua provincial molt ambiciós de prop de 400 milions d'euros. Està aquesta figura de constituir el Consorci Provincial de l'Aigua, que són, mos queden 6 municipis dels dos consorcis per adherir-se, ja van tindre reunió amb la consellera que va agafar el compromís de l'adhesió, formar aquest ente per a començar ja a desenvolupar projectes i fer obres per a, com tu bé dius, no? Pues que la província de Castelló no siga referent en falta d'aigua com són altres províncies del territori nacional.
En este cas, està previsible, és previsible o tenim una previsió de temps que podrem tindre una solució més o menys per a aquest tema?
Pues mira, nosaltres fa escassos 60 dies que estem en el govern. En aquests 60 dies, com bé dia antes, ja han tingut reunió en la consellera Salomé Prades, que al final és la responsable de tot el tema d'aigua a nivell autonòmic. Ella ja va adquirir el compromís, està el borrador d'adhesió a aquest consorci, on després s'ha d'afegir la Confederació Hidrogràfica. El Ministeri en tot moment ha donat símptomes, no, de que se vol adherir, les dos desaladores pràcticament parades, i és un favor que fem en aquest consorci provincial per a dotar d'usuaris a aquestes grans infraestructures. Per tant, el nostre treball és ara fer l'adhesió d'aquests 6 municipis que queden, fer l'acord en la Conselleria i en la Confederació, constituir aquest consorci provincial per a començar a desenvolupar projectes tan necessaris no per a la província, i que és l'única garantia de poder abastir els 136 municipis de la província de Castelló.
Pues Ivan Sánchez, diputat, gràcies per haver-nos atès, i això, el més ràpidet possible, i així podem tindre una vida molt més còmoda, al final la vida que volem en la província de Castelló, no?
Així és. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Una vez soy amor, dos por darme valor. Puede que tres y así ya no sienta dolor. Y bésame hasta que los gates se queden mudos. Y bésame hasta que los gates se queden mudos. Y bésame hasta que los gates se queden.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestrat.
¿Qué te inspira al elegir un coche seminuevo? ¿Tener hasta 7 años de garantía desde la fecha de matriculación o contar con una garantía de cambio de hasta 14 días? Llegan los días Kia seminuevos certificados del 22 al 26 de junio con descuentos especiales al financiar con Kia Finance a través del Banco Cetelem. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
¿Que no sabes dónde celebrar las victorias de nuestro equipo, el Villarreal Club de Fútbol? Pues muy fácil, en el bar-restaurante El Madrigal. Porque después de cada victoria del Villarreal, lo celebramos con la cerveza a 1 euro. Sí, sí, a tan solo 1 euro. Te esperamos después de cada victoria. Bar-restaurante El Madrigal, siempre con el Villarreal Club de Fútbol y su afición.
Celebramos el 40 aniversario de nuestros McNuggets. Como no podría ser menos, vamos a celebrar este gran momento y para ello vamos a lanzar una nueva variedad, los Spicy McNuggets, con la misma calidad e iconicidad que nuestro producto, pero esta vez con un rebozado picante que hará que nadie pueda resistirse. Y para aquellos más atrevidos, lanzamos 2 nuevos dips, un Sweet Chili y un Hot Habanero, en McDonald's Castellón.
Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand? Miren, i avui, com cada dilluns parlem d'agricultura, de citricultura. Tinc així en nosaltres el vicepresident de l'Associació de Llauradors Independents Valencians, Pepe Llop. Bon dia.
Bon dia a tots.
Però ve a soles. Per què ve a soles vostè avui?
Bueno, podia haver vingut acompanyat, que n'hi ha molts membres dins de l'associació que podien haver-me acompanyat. Però efectivament, normalment vinc en Víctor o en Pepe Montagut i en aquests moments ells estan en València perquè per fi hi ha hagut un representant autonòmic, concretament el conseller, que ens ha concedit audiència i deuen d'estar en aquests moments parlant en ell. Tenien de 10 i mitja a 12 i mitja i a lo millor sempre s'allarguen les coses, però deuen d'estar parlant en ell, presentant pues, credencials i reivindicant tot el que hem reivindicat en esta casa, tot el que estem reivindicant cada dia i tot el que normalment no li reivindiquen als representants polítics.
Sí, en este cas tinc que dir-li, perquè avui hem estat parlant de l'arròs, dissabte vas començar i s'assega de l'arròs, i una de les coses que vol el conseller és que se permitisca seguir en la crema de la palla de l'arròs, perquè la comunitat, vostè sap que Europa ho tenia prohibit, entre altres coses.
Europa prohibís menys coses de les que ens diuen que prohibís.
Ala.
Europa fa una sèrie de recomanacions que cada país desenvolupa en una normativa concreta i determinada. I efectivament, el sector primari, des del desconeixement total i absolut dels que fan les normes i com a conseqüència d'una norma mal feta, després venen els problemes, van fer una llei que ja existia, una llei de residus i suelos contaminados, que l'únic que li van canviar va ser el títol, añadint-li per a una economia circular, que això és molt bonico, però a la gent tindrien que seguir explicant-li en què consistís i què dimonis és això, pues van introduir que no existia, i a més no està dins del catàleg de productes considerats com a residus, van introduir tot el que són subproductes o restos de poda, que no són subproductes, són conseqüència del cultiu, els restos de poda, els restos de sembraures que sempre s'han incorporat al piso, s'han cremat per evitar la propagació de plagues, etcètera, etcètera, el van incluir com a residus. A partir del moment en el que ho introduïssin com a residus, va haver, i tots recordaran, una sèrie de moviments del camp dient, senyores, que així no podem cultivar de ninguna de les maneres, com en tantes normes de les que ens estan intentant aplicar.
Vostè el que diu és que cada ús s'acopla a la norma el que més li convé.
A cada país. I entonces, si ens fan una norma en la que ens introduïssin com a residu algo que no tenia que considerar-se mai com a residu, resulta que pràctiques que s'estan fent des de sempre i que són necessàries perquè un cultiu sigui viable, és el que mateix que parlàvem, de que ens restringien de tal forma l'eliminació dels restos de poda en la que estava prohibit pràcticament cultivar cítrics, perquè per cultivar cítrics feia falta podar, i per podar en moltíssimes ocasions fa falta eliminar mitjançant la crema, que evidentment han parlat en infinitat de vegades que no produís més contaminació que puga produir el triturar-ho a través d'un tractor.
Assemblea de la comunitat de regants.
A mi m'agradaria, sí, a mi m'agradaria dir d'esta reunió, efectivament ha canviat el conseller, ha canviat el partit polític que representa els interessos del món agrari. Els que no han canviat som nosaltres. Nosaltres, independentment de qui estiga al front de la conselleria, tenim una sèrie de necessitats i una sèrie de reivindicacions que són més que conegudes, i que unes són competència directa de la conselleria i unes altres són competència indirecta, perquè el que dependís de Madrid dependís també de la conselleria, de la pressió que les conselleries facin, el que dependís d'Europa dependís de lo que determinen les persones que vagin allí representant a este país que se diu Espanya. Uh-huh. Entonces les nostres reivindicacions no canvien en absolut i seguim en una situació en la que n'hi ha per exemple, una falta de representació no legal, sinó democràtica del món agrari en les organitzacions agràries. Torno a recordar que fa més de 25 anys que no s'han fet eleccions en el món agrari, i en canvi n'hi han una sèrie de gestories que solucionen els problemes de l'administració en les coses que ens demana l'administració. Uh-huh. i que viuen dels seguros agraris i que viuen de ser gestories dels llauradors, i que a l'hora de la veritat no reivindiquen el que creem que tenien que reivindicar. Demanem, el primer que li demanem al conseller és que de veritat nosaltres també som part del sector citrícola, del sector agrari, i en conseqüència volem tindre la representativitat que mos dona. Volem denunciar tota aquesta sèrie de normes que estan en entredit, com una pròrroga que se va fer del famoso decreto de la Pinyolà, que s'ha prorrogat però en fecha fija. Entonces, ahí hi ha que arribar a una solució, però que des de luego no passa per perjudicar a ninguna de les parts, i des de luego no als que tenen un element fijo, com són les finques, que poden veure's perjudicades. Estem patint, i d'una forma molt important, totes les restriccions en la que, així, anem a deixar, Susana, de parlar de fertilitzants i de parlar de fitosanitaris. A mi m'agradaria transmetre a la gent que els fertilitzants són l'alimentació de les plantes, el complement alimentari que necessiten les plantes per poder viure, per poder treballar i per poder produir, i els fitosanitaris, que algú s'atrevís a dir venenos, són ni més ni menys que les medicines que necessitem perquè les plantes puguen combatir els problemes que tinguin. Igual que nosaltres tenim unes bactèries o tenim algo que ens produeixen uns constipats o ens produeixen unes enfermetats determinades, i tenim unes medicines per combatir aquestes enfermetats, que totes aquestes medicines mal utilitzades poden ser tòxiques i poden ser problemàtiques, però, per suposat, en el cas de les medicines de les plantes, ens ve una legislació que simplement ens deixa sense poder donar de menjar a les plantes perquè puguen treballar, i sense poder cultivar perquè no tenim medicines per combatir les enfermetats de les plantes. Avui mateixa jo estic fent un tractament, repetint un tractament que vaig fer el dia 26 d'agost, és a dir, fa 15 dies, resultat del tractament, zero. Ha tingut que repetir. Per què? perquè mos heu deixat sense medicines, mos heu deixat sense armes, i sense armes difícilment podem produir. I si no produïm, dependirem de tercers. I si dependim de tercers, perdrem la sobirania alimentària. I si perdem la sobirania alimentària, tindrem que passar per l'aro tots els consumidors.
Imagine que tot el que està dient més, tot el que li hauran trasladat al conseller. És a dir, tot el que vostè està contant així és el que hauran estat parlant en José Luis Aguirre, no?
Per suposat. Li hauran parlat de l'estratègia de la granja a la mesa, li hauran parlat de la provisió de fitosanitaris, de la limitació de fertilitzants, de la PAC de los ecorregímenes, de tota una sèrie de coses que han aprovat els homes i que els homes tenen que canviar.
I pues ara vostè me parlarà d'aquesta assemblea de la comunitat de regants.
Bueno,
de Nules.
Lo que tenim és conseqüència de la normativa que ens volen aplicar. N'hi ha una resposta en la que potser ens hem anticipat a algo. Esta setmana ha hagut, jo com no estava, tinc coses, però i conec el que se va parlar allí i de què se va parlar, però el que sí que n'hi ha és un problema. I un problema clar, i és que en els últims anys, pocs anys, ha hagut una introducció d'unes tecnologies noves, que han començat a aplicar-se per substituir la fertilització mineral tradicional i que ens ha estat funcionant durant moltíssims anys. Entonces, han estat introduint l'aplicació de bacteris. És un tema difícil i complicat, però a mi m'agradaria dir poques coses, però clares. I en una altra ocasió podríem desenvolupar el com i el per què d'aquestes històries. La primera consideració que jo posaria és que jo soc enginyer agrònomo, des de 1974, i en 1974 ja existien les bactèries nitrificants que ens fijaven nitrogeno de l'atmosfera, etcètera.
Sí.
Des d'entonces, fins avui, pràcticament fins al 2015, i no deixa de ser una casualitat, bibliografia referida al tema n'hi ha molt poqueta. Des del 2015 ara es comença a veure i quasi tota interessar, i quasi tota de cases comercials. T'ensenye perquè certifiques que és de veres que d'un projecte fi de carrera de bibliografia respecte al tema n'hi ha una fulla, dos fulles, tres fulles, quatre fulles, cinc fulles, sis fulles, set fulles. De les set fulles anteriors al 2015 n'hi han tres escrits. N'hi han tres escrits. És a dir, això és conseqüència de l'aplicació d'una política concreta a partir del 2015. Però diria més encara. Això, l'aplicació de tots aquests productes tindria que estar regulat d'una forma o altra. En una publicació del IBIA,
sí,
és a dir, no ho dic jo, ho diuen dos persones que han escrit, no existe una definició reglamentària de los bioestimulantes de plantes ni en la Unió Europea ni en Estados Unidos. És a dir, estem parlant de algo que no existe una regulació concreta relativa a l'uso de tots aquests productes. Però encara diuen més. Diuen que en la utilització de les bacteris beneficioses, els usos agrícoles de les bacteries que desenvolupen el creixement i tot això estan restringidos per su complexitat, per les respostes variables de los cultivares de plantes i per los ambientes receptores. También las dificultades técnicas asociadas con la formulación de los inoculantes dan lugar a resultados inconsistentes en la práctica. Això és una publicació del 2017. En este estudi del 2022, diguem que és prou recient, en el que parla concretament de l'estudi d'inoculantes bacterianos com a promotores de creixement de les plantes en els suelos de cultivos de cítricos.
Sí.
Quan arribes a les conclusions, en les conclusions ens diu que l'aplicació d'un biofertilitzante es variable debido a que la relación que establecen las bacterias con las plantas varía en condiciones de campo, donde se presentan numerosos factores externos y la capacidad de las bacterias puede verse afectada debido a las condiciones del suelo, al microbiota ya presente o a las prácticas de manejo, y sería aconsejable ampliar el estudio en otras condiciones ambientales. Es decir, así, per les raons que siguen, que jo les respete, s'ha sigut una miqueta, vaig al meu punt de vista, imprudent en l'aplicació d'una tècnica o d'unes tecnologies que venen impulsades. Lo mateix que el combatir a plagues que ens han introduït. Venen impulsades per l'administració del moment i que no n'hi ha ningú estudi científic. I estic parlant de dues coses. Una, l'Institut Valencià d'Investigacions Agronòmiques 2017 i una altra, Universitat Politècnica de València 2022. En els dos casos diuen que això pot ser algo, però que no ens contesta ninguna pregunta i pot tindre moltíssimes dificultats. Entonces, el que s'hagin aplicat aquestes tècniques, com a poc, els que han decidit aplicar-la són imprudents, no estan basades per fer qualsevol canvi, ens demanen 10 anys d'experiència, ens demanen moltíssima experiència. Així, pràcticament sense ninguna experiència prèvia, hem anat a la utilització d'uns productes que devem canviar d'una forma ràpida i radical, i que devem demanar-li a l'administració que es comença, fins que no ens doni alternatives vàlides per aplicar tota aquesta sèrie de noves tecnologies que ojalà funcionen. Jo no vaig contra aquesta evolució. El que sí que vaig és contra l'aplicació de coses que no estiguin contrastades, que no siguin experiències de laboratori d'un any, de dos anys, o experiències en camp de dos o tres o quatre anys en unes condicions més o menys concretes. I crec que hem de tornar a situacions no per ser anteriors i per oposar-se a l'evolució, ojalà, però ja que estem en l'època de la investigació més desenvolupament, que s'investigui, que se desenvolupi i que s'apliqui quan hi hagi una garantia, una seguretat i un respaldo científic de veritat, que a mi m'agradaria que me l'ensenyaren, perquè porten mesos buscant-lo i no l'ha topetat. Només ha topetat pressió de cases comercials que m'han volgut dir que això funciona, però que també m'han dit que el dels altres no funciona, amb la qual cosa es comença a tindre sèries dudes de que funcionen fins al seu.
Sí.
Entonces, a mi me preocupa perquè tot això ha afectat als cultius. No soles de la plana, no soles s'aplica d'ací. S'ha aplicat seguint ideologies derivades dels polítics de turno en aplicació de tècniques que simple i llanament no estaven suficientment contrastades. Per molt que estigueren molt vigilades, estigueren en molta analítica, però tant que tu quan estàs bé i sa i una cosa funciona no te fan analítica totes les setmanes? Quan fas analítica totes les setmanes és perquè estàs fent proves, perquè no tens la seguretat i la garantia. Entonces, a mi m'agradaria...
Vaja, que la salut no vol jugar a ser...
M'agradaria recabar la prudència en la salut de les plantes, donar-los de menjar el que està científicament comprovat, i tots estem d'acord, els que pensen d'una forma o els que pensen d'una altra, que un arbre en plena producció per produir necessita unes unitats fertilitzants de nitrogen o de fòsfor o de potassa, i que se poden aplicar de moltes maneres, però quantificant-les en la completa seguretat de que tu li dones de menjar al teu treballador, que en aquest cas és una planta, el que li fa falta. Li dones la medicina quan té un problema que li soluciona el problema. I mentre no tinguem armes per poder canviar, que no siga la ideologia o la política la que ens faça canviar els tècnics.
Pues, Pepe Llop, gràcies per haver estat així, vicepresident de l'Associació Valenciana de Llauradors Independents. Associació Valenciana de Llauradors Independents.
Associació de Llauradors Independents Valencians.
Diuen que l'ordre no altera...
No altera el producte i les idees són les mateixes, ho digues com ho digues.
Moltes gràcies per estar així.
A vosaltres per deixar-nos transmitir.
Hoy se me está haciendo bola.
Prométeme que nos vamos y yo me juego la plata. Echo de menos oírte y no tocarte me mata.
Si la vida morena me toca contigo, por mí que sea eterna o que dure un ratito.
Odio la vida moderna con esta luz fluorescente. Larguémonos hacia el sur para que el sol nos caliente.
Odio la vida moderna, pero me he puesto contento cuando he mirado de espaldas tus piernas en movimiento.
Si la vida moderna me toca contigo, por mí que sea eterna o que dure un ratito, porque a mí me da igual lo que diga la gente. Le llamáis poliamor a los cuernos de siempre, porque a mí me da igual.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Miren, i després de 10 dies de festes, volem parlar amb el comissari jefe de la policia local de Villarreal, José Ramón Nieto. Buenos días, comissari.
Buenos días.
Una valoració de lo que ha sido estos días, donde lo que se intenta es pasárselo bien, pero a veces hay que tener pues eso, un poco de cuidado para que la cosa funcione con civismo.
Sí, pues tenemos que decir que previamente a las fiestas hicimos una junta local de seguridad donde participó Policía Local, Policía Nacional, Policía de Generalitat, Guardia Civil, y la verdad que ha venido esa coordinación nos sirve luego para que pasen las fiestas y bueno, la verdad que han sido unas fiestas que ha venido muchísima gente, sobre todo este segundo fin de semana, y dentro del ámbito policial, ¿no? Lo que es el tema de seguridad, uh-huh. Se han hecho controles de alcoholemia, como ahora comentaremos, se ha controlado peña. Y la conclusión es que han sido unas fiestas tranquilas para la gente que hemos tenido. A mitad de fiestas estuvimos hablando y tengo que destacar que en tema de peñas, tenemos 425 peñas distintas, hemos tenido un total de molestias de peñas 66. Es decir, 66 quejas para la cantidad de peñas que tenemos, uh-huh. De la gente que ha venido, uh-huh. Y eso se ha trasladado en un total de 11 denuncias por ordenanza municipal, ¿vale? Estas denuncias siempre han sido por este horario que no ha hecho caso a la policía, es decir, habían a partir de las 2 o las 4 y media de la mañana, si era fin de semana, bien sábado o día de la chulla, sí. O por haber dejado que es el ámbito del exterior de la piña totalmente sucia, no haberlo limpiado después de la policía haber ido a requerírselo.
Y
También destacar, dígame.
Sí, sí, han sido por el horario y también por no respetar las normas de limpieza, ¿no? Supongo en el exterior y alrededores.
Sí, así es. Nosotros es importante cuando una patrulla va, ¿vale? Siempre informar a los vecinos y recordarles que llamen al 0922. Uh-huh. Cuando va la patrulla y ha dejado hay bancos fuera, vasos sí. en tierra, uh-huh. suciedad fuera de lo normal. Ellos mismos de la peña lo han recogido, si se recoge, que es lo habitual, uh-huh. ahí queda todo, ¿no? Pero estas peñas, cuando hemos denunciado, han sido, primero, porque no hacen caso, y otros casos han sido porque hemos pasado y cuando al cabo de un cuarto de hora volvemos a pasar porque se sigue la molestia, no hay nadie en la peña, que eso ha pasado también en algún caso, y sí. se denuncia al responsable. Es decir, hay un responsable que le va a llegar la denuncia. Y uh-huh. luego ya se tiene en cuenta de pasar para decir, oiga, esto no puede quedar así otra vez, si no se le vuelve a denunciar. Y han sido casos que ya no han hecho caso omiso, ¿no?, a estas normas, pero son muy pocas, son tres denuncias, la realidad que son pocas.
¿Hablamos de controles?
Sí, hemos estado realizando controles de alcohol y drogas sobre el fin de semana, ya lo indicamos, tanto el sábado por la mañana, el domingo y el día de la chulla.
Sí.
Y esto al final, estos controles de alcohol y drogas, lo que ha hecho ha sido que hemos tenido un total de 6 denuncias positivas administrativas, ¿vale? Es denuncia administrativa. Pero también esos controles han conllevado que tengamos además 3 delitos con la seguridad vial. Es decir, ha habido 3 casos en los que han superado 0,60 bajo la influencia, sí. y en esos casos han sido requeridos para un juicio rápido.
¿3?
Sí, 3 en total. Por ejemplo, las fiestas pasadas, ¿no? Siempre nos gusta compararlo con la fiesta de la Virgen de Gracia del 2022. En el 2022, delitos solamente tuvimos 1, en este caso hemos tenido 3. Y luego en el tema de alcoholemias administrativas, las fiestas anteriores, después de los controles, solo tuvimos 2 y esta vez hemos tenido 6. Es decir, uh-huh. ha aumentado, pero siempre incidimos, ¿no?, en los controles que hacemos, la prevención. La gente joven, que viene muchísimo, son muy conscientes y la verdad que no hay mucho trasiego de vehículos, de padres que vienen a recoger a los jóvenes, el recinto de la marcha, uh-huh. pero luego mucho tráfico que sale y todo que hemos parado prácticamente muchísimos, la gran mayoría iban bien, iban sin influencia y normalmente 0-0, la gran mayoría.
Uh-huh. En cuanto a la circulación de la ciudad, ¿han habido alguna, han tenido que parar a alguien por exceso de velocidad, por imprudencia?
No, lo que hemos tenido quejas y hemos atendido motivado a las discomóviles, es decir, tanto el viernes como el sábado, el recinto de Bous, saben todo lo que viene a Villarreal, motivado a las barreras que tenemos, la zona centro, la zona de las discomóviles, hacía que prácticamente la zona centro y entrar a la población, salvo fuera un parking o entras a un parking privado que tuvieras acceso, era casi imposible. Siempre hay conductores que quitan la valla, que se meten y luego se dan cuenta que han llegado a una zona sin salida.
Claro.
Si es por desconocimiento, no ha habido mala fe, se le ayuda a salir. Y si es alguien que es consciente y que la ha quitado y que hace caso omiso a la normativa, pues se sanciona. Pero en estos casos la gran mayoría son pensando que van a llegar. Y la verdad es que la gente lo tiene claro, que antes de entrar, que vayas a un parque público o tengas una zona habilitada de particular, realmente la gente ha evitado esa zona. Uh-huh. El tema del tráfico sí que es verdad que cerramos durante 10 días la avenida principal, la avenida Francisco, no había ningún problema desviando el tráfico por la avenida La Mura y por Pedro III. Y bueno, la gente cuando son fiestas saben de que conlleva que el tráfico está muy restringido. Cuando vamos a Fallas, a Valencia, nos cortan todo el centro de Valencia y nadie dice nada.
Uh-huh. Mire,
una ciudad de casi 1 millón de habitantes.
Y en cuanto a los patinetes, el que estén incluso por los peatonales.
Sí, los patinetes, estamos pendientes, hemos hablado de los patinetes, hacemos campaña, ¿no? Constantemente hacemos campaña, hacemos las redes sociales de control, no uh-huh. pueden ir por las aceras. Tenemos pendiente la ordenanza que se apruebe, diferentes normativas, tanto del seguro como del casco, que estamos pendientes a nivel estatal que se desarrolle. Es decir, la DGT ya nos está indicando que para que sea obligado el casco, previamente uh-huh. se tiene que desarrollar reglamentariamente, entonces no podemos obligar, pero una de las cosas es que no pueden circular por la acera y sobre todo una persona, no pueden ir con móviles, y es decir, las normas básicas que se retire también para conducir una bicicleta.
Mire, y sé que no es, es cosa de ustedes, de la policía local, pero sí lamentar ese episodio, el apuñalamiento el sábado, la madrugada del sábado al domingo, de este joven de 27 años de Almazora. Un caso que, por lo visto, el chico está estable, pero ¿se sabe algo más?
Sí que nos han preguntado. Es un tema que sabemos que estuvo el apuñalamiento. Es un tema que va Policía Nacional, ¿vale? Policía Judicial ha abierto diligencia. Y es un tema de que cualquier información sí que se tiene que facilitar a través de la Comisaría de Policía Nacional o a través de la Subdirección de Gobierno. Es un tema que hay abiertas diligencias y realmente ha sido un caso aislado, ¿vale? Que no ha sido por el tema de las fiestas, ¿no? Que podría haber ocurrido por desgracia en cualquier momento. Pero esa información sí que ya se tiene que facilitar a través de Policía Nacional.
Mire, comisario, a nosotros, a la gente que conocemos el sitio, lo más chocante es que, fíjese, era en la calle Obispo Rocamora, es que prácticamente era al lado de la Guardia Civil.
Bueno, sí, fue muy cerquita de la comisaría de la Policía Nacional, incluso, es decir, tengo constancia que el individuo fue asistido allí, junto a la comisaría. Y eso, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre donde ocurre una agresión de este tipo? Nunca se sabe cuándo va a ocurrir y el lugar, ¿no? Sí que es curioso, ¿no?, que sea cerca de la comisaría, pero bueno, podría haber ocurrido cerca de la policía local o en otro sitio, pero bueno, yo entiendo que esa agresión que hubo, pues hasta lo tiene que averiguar, están investigando y no podemos hacer ninguna apreciación ni decir cosas que desconocemos y que pienso yo que es una cosa importante, que hasta que no se sepa que hay diligencias y llega al juzgado, pues tenemos que evitar hacer apreciaciones. Pero que ocurrir puede ocurrir en cualquier momento.
Pues José Ramón Nieto, comisario jefe de la Policía Local de Villarreal, muchísimas gracias por habernos atendido.
De acuerdo, muchísimas gracias a ustedes.
Poder nadar bajo el mar
y nada nos alejaría, ser como delfines por siempre jamás.
Podemos ser héroes.
Serías la reina y nada nos separaría. Seremos nosotros un día nada más.
Podemos ser héroes.
Pararía,
seremos nosotros un día nada más.
Podemos ser héroes.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
¡Hola! ¡Ya estoy en casa!
Nadie se alegra tanto como tu mascota cuando vuelves a casa. Por eso hay que darle el mejor de los cuidados posibles. En Expoanimalia ponemos a tu disposición servicio veterinario y de peluquería. En Expoanimalia podrás encontrar todos los productos que necesitas para cuidar de tu mejor amigo. Visítanos en la avenida Pío 12, número 30 y en la calle Ermita, número 153.
Expoanimalia, tu veterinaria de confianza en Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Fundació Caixa Rural Villarreal organiza un curso de emprendimiento digital y Lean Startup del 11 al 29 de septiembre en la sala de formación de Efecte Villarreal. Apúntate ya en efectevr.com o llamando al 964 18 75 77. Curso financiado íntegramente por la excelentísima Diputación de Castellón.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MU graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MU, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-83-83-02.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal. Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Bien que decir, a veces quiero escapar, no me gusta ser así, las pesadillas van mal, no soy capaz de dormir, mi monstruo vino a jugar, así que yo me escondí. Amor, yo quiero estar mejor, pero es que a veces me cuesta. No quiero ser el malo, aunque nadie se lo crea. Te pienso todo el rato, me come la vergüenza. Me da miedo que notes que me tiemblan las piernas. Y estoy tan triste que no sé quién...
Bé, arribem al final. Un minutet ens queda per a despedir-nos. Ens acomiadem, però res, hasta demà, a les 12 del migdia. I ara... Ja saben, se queden en molt, molt bona companyia perquè entren els meus companys d'esports.
Durmiendo con caras que olvido y mientras soñando contigo. Delirios sencillos pensando en precipicios. Quisiera decirte que soy un buen partido. De cena con tus padres, a misa los domingos. Fingir que no son tontos tus mejores amigos. Escribo sus canciones, artistas que las cantan y cuenta que son suyas en todos